10 i 38 minuts, ara és moment de saludar la col·laboradora del Sant Cugat a Fons, que ve més abrigada de totes les que hi ha, amb una calor que fan aquest estudi. Carme Cabús, bon dia.
Hola, bon dia.
M'estàs fent venir calor a mi.
Sí, és que fora fa fred, eh?
Ja, però no, i aquí dins ja, jo t'asseguro jo que no. Què tal, com estàs?
Doncs molt bé.
Com ha anat l'estiu?
Molt bé, he estat un mes a l'Índia.
Oh, fantàstic.
Fantàstic, voltant pel meu compte en transport públic.
Molt bé,
sí,
molt bé.
Fantàstic.
I tant, és una experiència, no?
Hòstia, una experiència fabulosa.
Doncs
de veritat que sí,
Ja ens l'explicaràs l'altre dia, perquè avui sí. Portes un guió molt llarg, per variar, eh?
Avui
volem parlar de contes d'Anton Chekhov.
Sí.
Un llibre de contes.
Sí, avui presentem un llibre de contes.
Canviarem una mica aquesta temporada, amb alguna excuseta.
Sí, ara canviem una miqueta perquè sempre hem fet o biografia o novel·la i ara precisament fem un recull de contes, però d'uns contes que són absolutament preciosos i lluminosos, d'un dels grans escriptors de tots els temps, com és l'escriptor rus...
Anton Chekhov.
Anton Chekhov.
Un escriptor, de fet, que ha passat un dels clàssics, aquest sí, eh?
Quan
portava
clàssic.
Gent que tu em deies són imprescindibles i clàssics, i jo no sonava de gaire de res, però Anton Chekhov sí.
Chekhov és absolutament clàssic ja, eh? I en aquest llibre ens ofereix 15 relats que han estat triats entre la seva obra tant de joventut com de maduresa.
Uh-huh.
Són 15 relats triats.
I qui els ha triat?
Doncs precisament la seva traductora al català, que és l'Anna Stupà. Ella ho ha fet directament del rus i d'ella cal dir doncs, que és una gran especialista tant en llengua russa com en llengua catalana.
Perquè això passa que es tradueixin llibres, per exemple, llibres d'autors russos des de l'anglès?
Sí, n'hi ha bastants, eh? Hi ha bastant. Ara potser no tant, però abans pensa que és que no hi havia traductors. No hi havia traductors. I aleshores es feia des de l'anglès, des de llengües conegudes.
Mm-hmm.
Sí. Ara hi ha un gran planter de traducció, eh? Però abans sí que es feia, eh? Sí, sí, mm-hmm. I tant que sí.
Doncs qui era Anton Chekhov?
Doncs mira, Chekhov és considerat el mestre absolut del conte. I també és un dels grans escriptors de teatre. Aquests dos gèneres, tant el conte com el teatre, són els que ell es va dedicar al llarg de tota la seva vida. I s'ha de dir una cosa essencial, que ell va revolucionar tots dos gèneres, tant el conte com el teatre. I això podem explicar-ho, si et sembla, una miqueta, uh-huh. Doncs perquè puguem situar-lo ben bé i comprendre què significa dins el món literari.
I tant. Perquè és un escriptor del segle XIX, eh?
Sí, ell és un escriptor del segle XIX i abans de res cal dir que el segle XIX és el moment culminant de l'esplendor de la literatura russa. És el segle XIX, eh?
Els grans noms, eh?
Els grans noms que coneixem tots, que ara els esmentaré però que segurament coneixem, com Pushkin, Gogol, Turgenev, Dostoyevsky, Tolstoi, tots traduïts tota la seva obra al català, eh? I... Mm-hmm. Aquests escriptors els seguiria Chekhov, diguéssim que és l'últim, que a més va ser contemporani i amic de Tolstoi també. Un era jove, l'altre era gran, però Chekhov, fixa, trenca completament amb els preceptes i la manera d'escriure fins aleshores de tots aquests autors i revoluciona de soc arrel completament tant el conte com el teatre.
Mm-hmm. Com es pot revolucionar un gènere com el conte i el... teatre.
Clar, mira, per explicar això haurem
d'explicar... Perquè feia uns quants anys que es feien contes i teatres, diguem-ne.
Ostres, molt! Es feien molts anys, eh? Sí,
anys,
sí, sí, molts, molts. Pensa que abans de res, si et sembla, per poder comparar, doncs explicarem una miqueta com escrivien aquests autors anteriors a ell, eh? Doncs tots aquests grans literats que hem esmentat escrivien segons els cànons establerts fins aleshores a la literatura. Per ells, tot allò que escrivien havia de tenir un caràcter pedagògic i moralitzant. I els seus relats i novel·les sempre acabaven amb finals que consolidaven aquests límits rígids, diguéssim, de la moral imperant. O sigui, els dolents eren castigats, els honestos sempre tenien sort, les dones adúlteres s'acabaven suïcidant... En fi, que tothom rebia el càstig que es mereixia.
Que es mereixia, sí, sí, eh? Que si ha sigut sí, dolent, sí. Doncs el karma,
sí,
el karma.
Sí, sí,
ara que has tornat de l'Índia...
El càstig o la bondat que es mereixia, mm-hmm. No? Què fa Chekhov a partir d'això que es troba, no? Ell arriba i trenca completament amb aquesta visió moralista. I amb la seva obra, ell parteix de la vivència de la realitat dels seus personatges, de la seva complexa humanitat. és el primer que fa això. En aquest sentit, el mateix autor ens diu que els seus objectius principals són, per una banda, retratar fidelment la vida i alhora mostrar com la vida s'aparta precisament de la norma. Mm-hmm. O sigui que aquest és el seu trencament radical.
Ell deixava fer els personatges, no?
Totalment, no, no mai els dirigia. El... No, sempre amb la coherència de la seva pròpia personalitat. Mm-hmm. Llavors, per això, doncs, Chekhov parteix de la llibertat intrínseca de l'individu. I és a partir d'aquest valor que escriu els seus contes i les seves obres de teatre. Uh-huh. La llibertat de la violència de la seva època, perquè diem que és un escriptor del segle XIX, imposada per aquesta societat tan injusta, on encara hi havia esclavitud, davant dels prejudicis i la ignorància, i també la llibertat de l'individu davant de les grans passions i els esdeveniments de la vida. Uh-huh. Ell és això el que d'alguna manera avala i mostra en els seus contes. També.
Per tant, el que vol fer Chekhov al final és acostar-se a la vida en si, no?
Sí, exacte.
Mm. Doncs escolta, potser és moment de passar a fer una miqueta de la biografia d'Anton Chekhov.
D'acord.
Per tant, qui era Anton Chekhov?
Doncs mira, abans que res, Chekhov és el primer escriptor rus que no prové de la noblesa.
O sigui, això és
essencial,
no? Sí, clar,
essencial
clar.
Per la seva pròpia visió i pels contes que ens pot oferir, no? Chekhov el que vol és mostrar bàsicament el batec real de la seva vida sense falsejar-la, ni falsificar-la, ni desnaturalitzar-la. Aquesta serà sempre la seva aspiració màxima. I és per aquest motiu que en la seva obra apareix amb una claror inusitada l'ànima dels personatges. I ara, això també vull comentar, si un gran escriptor és el que engrandeix la perspectiva de la sensibilitat humana, això és precisament el que fa Chekhov, eh? Uh-huh. I ho fa tant, i això és el que fa, podríem dir, que la seva obra sigui tan radicalment vigent i tingui un lloc preeminent ja entre els autors clàssics. Eh?
Era ucraïnès?
Ell era ucraïnès, sí. Va néixer el 1860 a Taganrog, costa una mica, però...
Sí, no és fàcil, els noms aquests no són fàcils, no.
Que és Ucraïna. Aleshores, sota l'imperi rus, era un poble costaner de la mar d'Azov, abans de... obert, que és una obertura, diguéssim, de la mar Negra, i ell va néixer aquí el 1860 i va morir el 1904 a un balneari d'Alemanya, on s'estava tractant de la tuberculosi, que és una malaltia que ell patia des dels 24 anys, i que als 24 anys va començar a tossir sang. Quan va morir, tenia 44 anys.
Déu-n'hi-do, va aguantar
20 anys.
Aguantar 20 anys
ell
de tuberculosi.
Ell era metge, ara ho explicarem això també. Uh-huh. Sí. Doncs, com ja hem comentat, és un escriptor plenament del segle XIX i en els seus contes, a tota la seva obra, ens descriu tant l'època com els personatges d'abans de la Revolució Russa. Això és important també remarcar el context. Quina societat és aquesta? Doncs una societat feudal, corrupta, decadent, molt jerarquitzada, amb una pagesia en règim encara d'esclavitud, enfonsada en la misèria, aquesta pagesia, i a més aquesta pagesia és el 90% de la població. I l'Església Ortodoxa té un paper predominant en aquest món, en aquest món encara zarista, encara el món del zar.
Una societat però que estava destinada a canviar,
Estava destinada a canviar radicalment el 1917, temps després,
Bàsicament per esgotament, no? Al final...
Sí, per esgotament, i a més, durant tota aquesta època és una societat extenuada i convulsa. Hi ha molts moviments socials que han estat cruelment reprimits, però que propugnaven precisament el repartiment de la terra, perquè era una vergonya, diguéssim, en mans de poquíssims nobles, decadents, corruptes, degradadíssims, doncs era la immensa majoria de la terra del país.
Caldo de cultiu per una revolució.
Sí, senyor. Hem de dir, doncs, precisament que Chekhov no prové de la burgesia, de la noblesa, sinó que té un origen molt humil, prové dels serfs de la gleba. El seu avi encara era un serf, com un esclau, que va poder comprar la seva llibertat. El seu pare tenia una botiga de queviures, i es va arruïnar, i la família es va traslladar a Moscou fugint dels creditors. Però Chekhov es va quedar 3 anys més per acabar d'arranjar, diguéssim, el patrimoni aquest, no? Uh-huh. De vendre i de poder pagar una mica els creditors, i a més també per acabar els seus estudis. Aleshores, amb 19 anys, ell va demanar una beca per a la Universitat de Moscou, Imperial de Moscou, i li van donar, i va entrar a la Facultat de Medicina. Llavors, per poder I quan va entrar a la Universitat de a la Facultat de Medicina de la Universitat de Moscou, es va traslladar a Moscou amb la seva família per pagar-se els estudis, precisament, i per mitjançant un germà seu, va començar a escriure contes i relats satírics humorístics a revistes satíriques del moment, d'allà mateix de Moscou. I va tenir un èxit esclatant tant entre el públic com entre la crítica i els altres escriptors del moment. I també va començar a guanyar diners i més diners, perquè aquests contes després es van aplegar, diguéssim, amb llibres, ell anava guanyant doncs, tots els drets d'autor i doncs, amb això sí que va guanyar diners, perquè amb la carrera de medicina no en va guanyar mai, tot i que ell considerava que era la seva principal ocupació. No en va guanyar mai perquè sempre es va dedicar a fer de metge de franc per camperols...
No, llavors és difícil, si no cobres sí, és difícil guanyar diners.
Sí, ell guanyava els diners, diguéssim, amb la literatura. Sí, llavors, que no va escriure mai cap novel·la, sempre va fer conte i relat, i també obra de teatre per encàrrec, perquè li encarregaven. Aleshores, en fi, doncs, sempre entre aquestes grans lluances, tant d'escriptors com de crítica, com de públic, i als 30 anys era ja un escriptor consolidat i havia guanyat el gran premi Pushkin, que era el més prestigiós de l'època, i que mai havia estat guanyat per un escriptor tan jove com ell.
Mira, sempre hi ha una primera vegada.
Sí, exacte. Aleshores, això també, un fet capdalt de la seva vida, que crec que sí que es pot esmentar en la seva biografia, és que quan ell tenia 29 anys, el seu germà Nikolai, que tenia 2 anys més que ell, va morir de tuberculosi. Ell també era malalt de tuberculosi i en aquest moment és quan va prendre consciència de la brevetat de la seva pròpia vida. Va veure que moriria jove i aleshores els seus relats es transformen i respiren una veracitat tan impressionant que ens deixen fascinats. És a partir sobretot d'aquesta època, de l'obra de maduresa. Primer potser fa relats més satírics, però aquí ja agafa el pols, diguéssim, doncs, amb aquest sentit de la brevetat de la seva vida.
I brevetat de la secció, també haurem de parlar del llibre en algun moment. Sí. Acabem de detallar 2 detallets més de la biografia, si vols. I...
Bé, llavors ja amb 44 anys està en un estat terminal, encara que ell no en té consciència, i se'n va amb la seva dona, que s'havia casat 3 anys abans, aquest balneari alemany, i al cap d'un mes que hi ingressa mort. O sigui, havia tingut ja molt, diguéssim, moltes hemorràgies de pulmons, o sigui que el va acompanyar tota la vida. Al llarg de la seva vida va escriure uns mil contes, una desena d'obres de teatre i més de 4.000 cartes. D'aquestes 4.000 cartes s'han extret les seves biografies. I deixa'm que faci un petit incís, una de les quals, d'aquestes biografies, la va escriure l'Irene Nemirovsky, que precisament és l'autora que vam presentar en l'última sessió de Llibres Imprescindibles.
Doncs parlem d'aquest conte d'Anton Chekhov.
Sí, mira, aquests 15 relats... En aquests 15 relats, que ja diem que són tant de la seva obra de joventut com també de maduresa, mostren el comportament de personatges de la societat estamental de la Rússia del segle XIX, el clar abús de poder sempre de qui està per sobre, i veurem així doncs, com apareixen buròcrates, militars, funcionaris, de qui en aquest cas el Chekhov fa un retrat eminentment satíric. Ens mostra també com la societat posa la dona en una situació d'indefensió que propicia precisament la seva utilització i maltractament. Mostra també l'explotació cruel dels nens, sempre maltractats i per qui els càstigs corporals no només són acceptats, sinó totalment aconsellables. Una època que la gent es pagava punt,
sí,
no?
Sí, normal, ja sí, està, un parell de sí, bolets i sí, tothom sí, content. Sí.
Una societat encara immersa en la superstició, on, com hem dit, impera el poder i on els més febles no tenen cap mena de dret i es troben en un estat de total desemparança. I d'aquí prové que moltes vegades els seus personatges tinguin una sensació d'estranyament en la seva pròpia vida, realitat i vida perquè no els pertany. Perquè, saps, aquest estranyament de que no els pertany la seva vida, sempre estan sotmesos a un poder que no, i no són lliures, no? D'acord? Llavors,
això que parlàvem de aquesta setmana havíem parlat de les tragèdies gregues, una mica també sí. És això, no? Sempre estan sotmesos a un poder superior, ells no poden fer res.
Exacte, sí, i el poder dels déus, doncs aquí és el poder de la societat tsarista, del tsar, encara, feudal i amb esclavitud, no? I bé, al presentar-nos els seus personatges en la seva humanitat més íntima, que per això podríem dir que per això presentem aquest llibre, seria els motius pel qual considerem que és un llibre imprescindible, doncs el presentar-nos els seus personatges en la seva humanitat més íntima, els lectors sempre ens hi reconeixem. I en el fet que ell, com a autor, se situï a banda de l'acció, sense immersir-s'hi ni dirigir-la, i que deixi aquesta llibertat total als seus personatges, fa que siguem nosaltres, els mateixos lectors, els que n'extreguem lliurement les nostres pròpies conclusions. No ens dirigeix mai, mai. I els que definitivament, com a lectors, diguem l'última paraula.
Això és important, és important,
sí,
i tant.
Sí, és una perspectiva, és com si fos una gran focalitat en aquella època i en els seus personatges i en el seu propi interior, no? D'aquests personatges. I precisament en aquest procés esdevé la nostra pròpia transformació. Això que hem comentat abans, l'eixamplament de la nostra consciència i de la nostra sensibilitat, mentre que alhora doncs, sentim la fruïció profunda, profundíssima de la seva literatura, que és magistral i deliciosa.
I per tant, un escriptor lliure, no?
Sí, en aquest sentit es pot considerar l'escriptor de la més alta llibertat que ha existit mai. És que ni posterior amb ell, hem de pensar que ell també tenia aquesta consciència de la brevetat de la vida, jo tenia aquí, no sé si tindrem temps...
I tant. Sí.
De parlar d'un dels contes més meravellosos, segons el meu punt de vista, d'aquest llibre que presentem avui, Contes, de Chekhov, i alhora també més escruixidors, perquè ara direm només el començament per fer una mica de tast, i du per títol Vanka, que és el nom d'un nen. Per tenir un petit tast de la prosa deliciosa de l'autor, en llegirem, si et sembla bé, el primer paràgraf.
I tant.
I ens diu... Vanka Zhukov, un marrec de 9 anys encomanat 3 mesos enrere al sabater Eliakim perquè n'aprengués l'ofici, la nit de Nadal no se'n va anar a dormir. Va esperar-se que els amos i els aprenents se n'anessin a la missa del gall, va agafar de l'armari un flascó de tinta i una ploma amb el trem rovellat, va parar al seu davant un full de paper arrugat i es va disposar a escriure. Abans que no sortís la primera lletra, vas guardar uns quants cops, temorenc, les portes i les finestres i va mirar de gairell la icona. A banda i banda s'estenien tot de prestatges en formes. Va fer un sospir entretallat. El full era damunt del banc i ell estava de genolls al seu davant. «Estimat avi, Konstantin Makarich», va escriure, «t'escric una carta». I ara doncs, només ens queda, sens dubte, amb molta fruïció, acabar aquest relat i llegir doncs, els altres 14 aplegats en aquest llibre, anomenat Contes, com a immersió en la literatura d'aquest escriptor meravellós i absolutament imprescindible.
Per tant, imprescindible per un cantó, per la qualitat literària dels seus contes, però per altra banda també per aquesta aposta d'alguna manera revolucionària
aquesta
en aquest moment, no?
Aquesta penetració en l'interior del personatge, amb el qual sempre el reconeixem en la seva humanitat.
Anton Chekhov, llàstima que es morís als 44 anys, també va escriure teatre.
Sí, ell també va escriure teatre i les obres anteriors a Chekhov, ell també el revoluciona. Presentaven també aquest contingut fèrriament moralitzant, I a més, en aquestes obres hi predominava l'acció, la trama, la gestualitat, l'eloqüència dels actors, però Chekhov, què fa? Trenca absolutament tant en una cosa com l'altra. A més de portar-hi el mateix tractament dels personatges que en els seus contes, aquesta penetració a l'interior, aporta canvis totalment revolucionaris. Introdueix llargs diàlegs, pauses, silenci, contenció dels actors... A fi de què? Doncs de mostrar la vida interna d'aquests personatges. El que per Chekhov és de debò important és allò que s'amaga darrere el que no es diu. I aquest batec de vida, el seu teatre vol mostrar precisament el batec de la vida, la textura psicològica i la densitat emocional dels personatges, sense cap histrionisme, sense cap sobreactuació, etc. Avui dia el seu teatre és reconegut mundialment i en el món de parla anglesa, fixa't, les seves obres són les més representades després de Shakespeare.
Doncs Anton Chekhov, hem parlat de la seva obra.
Sí.
De teatre, estaria bé també recordar algunes de les obres, Ivanov, L'os, La gavina, us sonarà d'alguna cosa tot això, L'oncle Vania, Les tres germanes...
L'or dels cirerers,
no m'has donat temps, estava anant en ordre cronològic,
però no m'has donat temps.
Un autor, per tant, també força representat, també, no només en parla anglès, també aquí a Catalunya.
No, a tots els països, però a tot arreu, està super representat, sempre hi ha, a l'any sempre hi ha alguna obra de Chekhov, el que passa que jo sí que volia ressaltar que en els països de parla anglesa, tots, tots els països de parla anglesa, és el més representat després de Shakespeare.
I Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
I els països de parla anglesa tenen una cultura teatral important.
Molt profunda, sí, sí. O sigui que el comprenen perfectament, Tot i que quan ell va... La primera obra, que va ser La Gavina, que es va representar a Sant Petersburg, perquè aleshores era Sant Petersburg, la capital de l'imperi rus, no? Mm-hmm. Doncs va ser un fracàs total perquè ni els actors, ni el director, ni el públic van comprendre el que havia fet. Però llavors, dos anys més tard, es va representar a Moscou, al teatre d'art de Moscou, que hi havia Stanislavski. No sé si et sona...
El mètode.
Doncs és a partir de les obres de Chekhov que Stanislavski elabora el seu mètode, que és un mètode totalment nou, precisament per trobar l'emoció, perquè l'actor pugui, a partir de la seva experiència, trobar l'emoció del personatge a qui ha d'encarnar en les obres de Chekhov.
Doncs, Carme Cabús, moltíssimes gràcies. Per aquesta temporada t'esperem una vegada al mes, sí, com la temporada passada.
Sí.
Que vagi molt bé fins d'aquí un mes i moltíssimes gràcies per la secció d'avui.
Moltes gràcies a vosaltres per permetre'm parlar de literatura, que és una de les meves passions principals.
Hem parlat de Chekhov, després del butlletí, finalment no podem parlar amb la policia local, parlarem, això sí, escoltarem una entrevista a Lluís Gavaldà, cantant dels Pets, que va estar aquest cap de setmana al Petits Camaleons. Fins ara!